Hola i benvinguts una setmana més a Cinerama, aquest programa dedicat al món cinematogràfic aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Avui un programa especialment terrorífic, ja que arriba la castanyada, els moniatos, tots els sants i Halloween, que també des de fa uns anys hem importat aquesta tradició nord-americana. Avui en aquest programa, com sempre, la Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
L'Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. I en aquesta edició número 89 d'aquest cap de setmana corresponent al divendres 31 fins al diumenge parlarem d'actualitat, de notícies, escoltarem temes de Danny Elfman, de John Carpenter, de Jerry Goldsmith, de John Williams per acompanyar una mica tot el tema terrorífic i també parlarem, com sempre, darrerament, lamentablement, d'un record d'una figura no tan figura possiblement, però una imatge icònica dels anys 70 del cinema i també de les estrenes, algunes de les que hem pogut veure, no totes, perquè no donem abast. Comencem, pues, amb l'actualitat i en aquest cas tenim que torna la propera setmana la Fiesta del Cine, del 3 al 6 de novembre, aquesta edició on podeu veure pel·lícules a les grans sales de Barcelona o d'altres llocs, per un preu fixe de 3,50 euros del 3 al 6 de novembre. I també casualitats, el divendres 31 d'octubre tenim un concert de música de terror i el dissabte dia 1 tenim un altre concert de cinema de música de terror. El del 31 d'octubre al Palau de la Música és l'Orquestra Simfònica del Vallès, una excel·lent orquestra de la qual ja hem pogut veure diversos concerts dins del Palau de la Música. En aquest cas és Virginia Martínez la seva directora i és un concert que, bueno, té imatges de pel·lícules, narracions de veu per al Salvador Vidal, doblador de cinema, i on podrem escoltar temes des del Frankenstein de Patrick Doyle, el Psicosis de Bernard Herrmann, Halloween de John Carpenter, Tiburón de John Williams i moltes més. I el dissabte dia 1, la Phil Symphony Orchestra, una orquestra que ja porta molts anys de rodatge i que cada vegada sona millor i que a més el seu director, el Constantino Martínez Ors, sempre és un showman, acompanya molt bé cada tema, fa una presentació i ens situa dins de la música en aquest cas, de música de terror, un concert que porta per nom Dràcul i que es podrà veure a l'Auditori, a la Sala 1, a les 7 de la tarda, on també s'escoltaran alguns dels temes que hem pogut anomenar abans en el concert del Palau de la Música, amb la qual cosa, doncs, bueno, podeu tindre un cap de setmana molt complet escoltant grans bandes sonores de música de terror. També el Festival de Cinema Asiàtic celebra el Cinema Girona i teniu tota la programació dins de l'Asian Film Festival on podeu anar a veure pel·lícules de diversos països asiàtics. També, bueno, ara farem una pausa musical primer i després ja parlarem d'altres coses, com és lògic, Pesadilla antes de Navidad, possiblement, el tema This is Halloween, interpretat i composat per Danny Elfman, que inclús canta ell també, recordes? També a l'Auditori.
Sí, va cantar a l'Auditori, sí.
Va cantar ell.
Va cantar ell, sí, sí.
Pues aquí està, This is Halloween de Pesadilla antes de Navidad.
Halloween, pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a
see. Trick or treat, till the neighbor's gonna die of fright. It's our town, everybody scream. In this town of Halloween,
I am the one hiding under your bed. Teeth pound sharp and eyes glowing red.
I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair.
This is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween.
In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song.
In this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Round that corner man, hiding in a trash can. Something's waiting now to pounce and howl and scream. This is Halloween, red and black and slimy green. Aren't you still? Well, that's just fine. Say it once, say it twice, take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream, everybody scream. In our town of Halloween,
I am the guy with the tearaway face. You in a flash and gone without a trace.
I am the who when you call, who's there? I am the wind blowing through your hair.
I am the shadow in the moon at night,
filling your dreams to the brim with fright.
This is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween.
Lumplings never rewell. Life's no fun without a good scare.
That's our job, but we're not mean. In our town of Halloween. In this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might catch you in the back and scream like a banshee, make you jump out of your skin. This is Halloween, everybody scream. Won't you please make way for a very special guy? Old Man Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king. Now this is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween.
In this place we call home, everyone hail to the pumpkin song.
Y un récord para Bjorn Andresen, protagonista, coprotagonista de Muerte en Venecia, al costat de Dick Bogarde, y anomenat para el propi director Luchino Visconti el chico más bello del mundo en aquell moment. No li va fer massa bona premsa aquest sobrenom, perquè la seva carrera després va ser bastant fluixeta. Crec que únicament va treballar al seu país, a Suècia, va estar una temporada al Japó i bueno, va tenir una vida bastant complicada, difícil. Crec que hi ha un documental que també es titula igual, El chico más bello del mundo, on parla de la difícil vida que va tindre aquest noi, que bueno, es veu que el 2021 es va fer aquest documental, i on ell explica que aquesta pel·lícula Muerte en Venecia va significar la destrucció quasi de la seva vida, no? Luchino Visconti es veu que volia a Miguel Bosé, no?
Sí.
Com coprotagonista.
Això us havia dit, sí.
Però la seva família es veu que no el va deixar, no? I això que era fillol de Luchino,
sí,
Visconti,
sí,
no?
Però bueno, es veu que, a veure, que no, que el paper només era presència, no passava res.
No.
Però es veu que no els hi va agradar i bueno, van decidir que no, i llavors es veu que van fer un càsting d'aquests. Càsting,
sí. Va ser un càsting en aquest cas per a l'actor.
I va sortir. Bueno, jo sé que no mai l'he trobat guapo. O sigui, quan havia vist Mort en Venècia, que se suposava que era això, el més guapo del món, pues jo trobava que tenia cara antipàtic.
No, era guapot.
A mi no era una bellesa que no. Home, sí, suposo que era guapot, perquè lleig no era, però una cara allò com antipàtica, no sé, no...
És que a mi Muerte en Venècia, sento dir-ho, però no, mai l'ha pogut acabar de veure, no? No la vaig veure en el seu moment al cinema i quan...
És molt llarga.
A mi és una pel·lícula que no em toca la fibra sensible. No sé a tu.
Jo la vaig
molt
veure,
pictòrica, no?
Sí, jo la vaig veure amb un barco, anant de Barcelona a Palma.
Ostres, però és quina programació.
I després la vaig veure i tampoc és que...
No és la pel·lícula de la meva vida, no? I això no. Que va ser una pel·lícula en el seu moment,
sí,
que va...
Sí, jo me'n recordo que una vegada la feien a, fa molts anys, a la Filmoteca del carrer Mercaders, i hi havia una cua un diumenge al matí. Però una cosa, igual eren 2.000 persones... Jo, clar, vaig arribar allà, vaig veure allò, no, em sembla que no em vaig quedar, perquè aquella filmoteca em sembla que eren 400 persones.
Sí, no, era molt petiteta aquella, sí.
Jo vaig veure allò i vaig dir, això
bueno,
què
perquè
és?
Perquè en la seva època va ser aquelles pel·lícules que tenies que sí o sí veure, no?
I després que t'haguessin agradat, perquè si no t'agradaven...
No podies dir
no eres intel·ligent.
Jo et dic una cosa, a vegades que l'han fet al Canal Clàssic, dius, jo me l'he saltat.
La música està molt bé,
la música està molt bé i té escenes que estan bé, però bueno, jo sí, a veure, que sí que l'he vist.
La tindria que veure en una sala de cinema.
No, jo l'he vist en una sala de cinema, no sé si va ser el Balmes, a l'antic Balmes, que jo juraria que la vaig veure allà.
Bueno,
a l'antic va, ara no recordo, el Maryland, bueno, un d'aquests.
Tornant al Bjørn Andresen, aquest el xico més bello del món, ha mort en 70 anys i la seva darrera aparició al cinema tampoc és que sigui per recordar-lo molt. Sortia Midsommar de Ari Aster,
una pel·lícula que a tu t'agrada molt,
i era un home gran al que mataven i destrossaven el cap en un martell i tal.
Ah, bueno, pues està bé, home, pues està
que
bé.
Per cert, s'està reposant Midsommar, Hereditari, algunes sales La Novia Cadàver, algunes sales
La Novia Cadàver no té res a veure amb tot,
no,
això.
No, però suposo que sent Halloween per veure aquest tipus de pel·lícules. Bueno, parlem ja d'estrenes, Agustí. Quantes dius que han arribat aquest divendres?
Doncs em sembla que unes 14 o 15, però és que n'hi ha, però un fotimer.
I tu has vist Tron Ares, no?
Jo he vist Tron Ares ja bastant fa dues setmanes, és la tercera entrega d'aquesta saga de Tron, dirigida pel Joachim Ronning, amb el Jared Leto i la Greta Lee com a protagonistes, i és una pel·lícula que potser és més bona, més entretinguda que la segona versió, que era Tron Legacy, i el bo que té és que té unes escenes d'acció molt ben logrades. Les dues primeres era la història de persones que entren dintre d'un joc, doncs no direm res, però aquí és al revés.
Ja, molt bé. Home, el que ha guanyat ara és que tot el tema digital d'efectes, sí. Ara avui en dia és molt, home, més fàcil que quan es, sí, va fer la primera, no?
Que va ser
que va sorprenent.
Va ser la primera pel·lícula feta amb ordinador per Disney.
Ja. Amb Jeff Bridges, la protagonista.
I aquí també surt el Jeff Bridges. Surt a les 3, ell.
En homenatge. Més estrenes ara ja d'aquest divendres.
Bueno, comencem. Mira, comença el 31 d'octubre Los Tigres, una producció espanyola d'Alberto Rodríguez.
Sí, amb Antonio de la Torre i Bárbara Leni, no?
Sí, Joaquín Núñez i César Vicente.
Veu que això és la història de dos germans que són bussetjadors, no? I és la seva història dramàtica. No l'han pogut veure, però crec que arribarà, és una producció també, o coproducció de Movistar, con la qual d'aquí poques setmanes la tindrem a la plataforma.
Després tenim una producció americana, un romance, que és A pesar de ti, amb Alison Williams i McKenny Grace.
Tampoc l'hem pogut veure, no. Però com tu dius, un drama romàntic per gent jove, no?
Una pel·lícula fantàstica que viu d'Austràlia, Together.
I tant que és fantàstica, és del gènere més que de terror, que posa aquí terror, jo diria que és més del gènere fantàstic, no? Sí que si és una mica la sinopsis, pots pensar que és del gènere terrorífic,
sí,
però és més fantasiosa, no? Podríem dir, comença la pel·lícula on dos gossos cauen a una fossa on hi ha una aigua ja estancada, que no saps molt bé què pinta, saps que alguna cosa passarà, i el següent que veus és una parella que s'acaba de mudar de la ciutat al camp, han comprat una casa i la història no va per aquí, no penseu, la clàssica història d'una família que arriba a una casa encantada amb monstres, no és això. Són una parella jove que interpreten, per cert, una parella a la vida real, que és el Dave Franco i Alison Brie. El director és el Michael Shanks, que crec que és la seva primera pel·lícula com director. I quan arriba aquesta parella, doncs un bon dia estan fent excursió per al bosc i Què passa? Que cauen també en aquesta fossa i acaben al costat d'aquesta aigua que té algun tipus de poder, no? Anirem descobrint, conforme va avançant la història, de que aquest poder fa que, com el títol diu, acabin junts, però junts de veritat, no? Queden enganxats els cossos, no? També descobrim que hi ha com una secta, hi ha un veí una mica estrany, que sembla molt simpàtic, però ja saps que alguna cosa amagarà, i té un final molt impactant quan arriba els pares, no sé si d'ella o d'ell, a dinar a casa seva, i la persona que obre la porta, no direm el què, però us podeu imaginar. Jo l'havia trobat una pel·lícula molt original, molt ben feta, perquè, bueno, també parla dels problemes de la parella, les relacions, tibans, d'una nova vida, a una casa, en una població petita, en un bosc, però també té aquesta part fantàstica, més que de terror i de sustos, no? Sinó que anem veient aquesta relació dels dos que se van juntant d'una forma, no direm què, together. Jo la recomano, és una hora 42 i és una història que a mi jo la vaig trobar molt, molt original, amb molta, molt ben interpretada per als dos, que, bueno, suposo que la gràcia és que al ser parella a la vida real, determinades escenes i alguna que altra,
Alison Brie i el Dave Franco.
Sí, que és el germà del James Franco, no? El actor. Pues al ser parella al vida real, pues alguna que altra escena una mica pujadeta de tot queda bé, perquè, bueno, entre ells pues hi ha la intimitat suficient per poder fer-la. Together, recomanada.
I ara passem a una altra pel·lícula fantàstica, en aquest cas una producció espanyola protagonitzada per la Paz Padilla, Cuerpos Locos.
Pues no sabia, no havia enterat d'aquesta pel·lícula.
No.
És del gènere fantàstic, també.
Sí, sí,
en Paz,
sí.
Padilla, però serà de comèdia, no?
Ara Murugarren és la directora i també hi ha la Maya Zeitegui i Antonio Resines.
Ah, sí, Antonio Resines, no? Que no para. Jo,
no
aquest
para,
home, jo
no
crec
para.
Que
no para.
Fa una pel·lícula darrere l'altra. Pel·lícules i sèries, no? Ha tingut com una segona vida. Va estar molt malalt durant,
sí,
la pandèmia,
sí, sí, sí,
a punt de morir.
I sortia programes de televisió després i fent pel·lícules, sèries...
No,
sí,
para.
Sí, no
és
para.
No, siguin en petits papers, com coprotagonista o com protagonista, els veus en quasi totes les pel·lícules espanyoles, no? Els Resines.
I ara passem un drama que ve d'Inglaterra. Esa cosa con alas.
Ah.
Tenim que prendre una mica
d'aire. Benedict Cumberbatch.
Tenim que prendre una mica d'aire.
Va estar aquí presentant la pel·lícula.
Ah,
sí, Sitges, sí, presentant-la. Prenem una mica d'aire, perquè
però
és una
com
pel·lícula...
Que aquest, com que ja fa 2 anys que no anem a Sitges... Pues
no l'hem vist en persona. Pues prenem una mica d'aire, perquè és una pel·lícula molt dura, i prenem una mica d'aire, escoltar un tema, un dels que es podran escoltar aquests dos concerts que he dit abans, el de l'Orquestra Simfònica del Vallès al Palau de la Música i el de la Film Symphony Orchestra a l'Auditori, i amb els dos, el repertori, surt La Profecia, de Jerry Goldsmith. No escoltarem a l'Ave Satani, perquè és un tema bastant, no diré molt escoltat, però que, bueno, que sona sempre quan se parla de la profecia, sinó el tema d'Adoption, que és el començament de la pel·lícula, que és un tema amb cert lirisme, no? Pues que també, sí. Goldsmith, en aquesta pel·lícula, a part de l'Ave Satani, que acollonia molt, no? Té aquest tema líric que ara escoltarem. D'Adoption, Jerry Goldsmith.
Thank you.
de la banda sonora de La Profecia, composat per Jerry Goldsmith, una, indubtablement, La Profecia per mi és una de les millors pel·lícules de la història dins del gènere de terror, no? I a més, quin repartiment, Gregory Peck, Lee Remick, aquesta música, l'Ave Satani, també dirigida, jo és que d'aquelles pel·lícules que sempre veus una i altra vegada, i
l'escena final... quan ataquen els gossos, que van explicar com ho feien, que eren com unes marionetes que posaven les mans i semblava que el gust estigués, però està tan ben feta, sí, que et dona la sensació que l'estan mossegant.
Sí, 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 en aquell moment, clar, tot el tema digital no estava tan avançat com avui en dia. I també quan ja el sacerdot...
Hi ha pel·lícules que no han envellit bé i aquesta encara s'aguanta,
sí,
La Profecia.
Sí, molt bé. Molt bé, i això que van fer com 3, no? Després va continuar La Profecia 2 i la 3, i l'únic bo de la 2 i la 3 crec que era la música, que també estava, sí, molt bé. La Maldició, o el final de Damien, que es deia, la darrera, estava molt bé, la música.
Bueno, el nen aquell Damien feia por,
De Final Conflict, sí, era. De Final Conflict.
De Final Conflict, sí. Jerry Goldsmith, la partitura meravellosa, també. I, bueno, tota l'escena, no?, com es va carregant a tothom el nen aquest, no?, el fill del diable,
i
que arriba a la Terra.
I es va fer una prequela fa un parell d'anys que era dolentíssima.
Sí, sí.
Però dolenta, dolenta. Això sí, les monges no tenien res a veure amb les monges de los domingos.
Res a veure. Bueno, mai se sap, no? Gregory Peck estava també molt bé en el seu paper, i quin final, que jo, a mi em va saber molt greu aquell final, que no... No m'agrada el final, però bueno, sí, queda molt bé a la pel·lícula. Tornem a l'actualitat. Estaves dient tu, Agustí?
És la cosa con ales del Benedict Cumberbatch.
Sí, és una pel·lícula anglesa, dirigida per Tyler Souther, en Benedict Cumberbatch i l'actor també David Teulis, que no el veurem físicament perquè fa d'un personatge...
D'això amb ales.
Eh?
De la cosa amb ales.
De la cosa què?
Amb ales.
Ah, cosa amb ales, sí, exacte, en tenia jo ara. Un personatge realment fantasiós que surt a la pel·lícula. La història és una història molt dramàtica, no, Conxita?
Sí, bueno, és una... No sabem ben bé, se suposa que... Bueno, no sabem ben bé què ha passat. Bueno, ben bé sí, però no com. Una família que, bueno, se suposa que és una parella amb dos nens petits, més o menys, de 7 o 8 anys, que la dona, pues, es veu que mora de repent. Tampoc sabem com ha sigut la cosa, però es veu que ha sigut ràpid. I llavors, doncs, es queda el pare amb els dos nens. I, bueno, és l'adaptació d'aquesta família. Clar, ell no sap per on tirar, perquè es veu que, bueno, clar, tot el tema dels nens, de la casa i tot això ho portava la dona. Ell, doncs, bueno, lògicament treballa i no s'ocupava de tot això, i en aquest moment, doncs, es troba
és tota l'angoixa del personatge del pare, no?, que ben perdut d'una forma tràgica i repentina a la dona, es troba com desubicat. A part, ell és dibuixant de còmics, no?, dibuixa. Mm-hmm. I a partir d'aquí veure tot el drama interior d'aquest home, que realment el Benedict Cumberbatch està molt bé,
fa un
gran esforç.
Jo crec que això deu ser un projecte personal d'ell, perquè inclús va vindre Sitges a presentar la pel·lícula.
I està produïda per ell.
I està produïda per ell, no es farà milionari, bueno, ja ho és, suposo, perquè bueno, després vam estar parlant d'altres coses, no? Però, bueno, suposo que s'ho pot permetre. I llavors, doncs, fa una pel·lícula que ell sap que pràcticament, doncs, no anirà ningú a veure-la, una pel·lícula que jo crec, que no tindrà èxit, almenys ho vam estar comentant al sortir. I fa aquesta pel·lícula perquè, bueno, hi ha actors que volen fer una pel·lícula per fer un treball per lluir-se, no? Jo crec que és el
clar,
que...
Clar, perquè bàsicament està ell en pantalla quasi tota la pel·lícula,
bueno,
i no?
I a més és un paper molt difícil.
Complicat, perquè més dins de la casa hi ha com una presència pertorbadora, aquesta cosa con ales, que li va, pues, atormentant encara molt més. Bueno, suposo que és tot el turment interior que ell té, que surt en aquesta figura d'una espècie de corb, no? d'un cuervo,
cosa, sí,
una espècie
va...
de cuervo sortit d'Edgar Allan Poe, podríem dir, no?
Sí, bueno, ja havia...
Negre completament, i que el va acusant per tot el pis i en cap...
Bueno, el pis és molt petit també, si s'ha de dir.
Però bueno, ja dic, és una pel·lícula per lluïment de l'actor. No li busquis...
Difícil, complicada...
Sí, sí. Bueno, vam estar comentant, no?, quan vam sortir, vam dir... Bueno,
a millor una mica reiterativa, massa, no?
Sí,
tot aquest
sí,
personatge
mica, sí.
Que va atormentant el protagonista. I, bueno, pues això li servirà o no per sortir d'aquest pou en el que s'ha ficat amb la mort de la seva dona. I també veiem a la vegada que està pues, fent el darrer còmic que publicarà, no? I que li servirà també com una espècie de tractament del seu dolor.
Ja dic, és una mica això, jo crec, que bueno, li va agradar aquesta història perquè va haver un lluïment com a actor, ja dic, i la prova és que inclús la pel·lícula la promociona ell personal.
Sí, és que és una petita producció.
Bueno, sí, però la promociona ell personalment, amb la qual cosa té molt d'interès i bueno, hi haurà posat molt de la seva part. Clar, tampoc pots dir que sigui una pel·lícula que no valgui res perquè té una interpretació que, bueno, pues que és un gran esforç.
Sí, el que passa que arriba a agobiar bastant, no? En determinats moments de la projecció. Però sí, el que tu dius, un actor molt sòlid del cinema anglès, un dels millors possiblement d'aquesta època, Benedict Cumberbatch. Més estrenes, Agustí.
Ara ens ve un biòpic de França que és Missy Aznavour.
No parem, no?, de cantants i músics que arriben biòpics o semibiòpics, com va ser el de Springsteen, que vam parlar la setmana passada, no? Portem ja bastants anys en què estan repassant tant figures vives com desapareguts de grans estrelles de quasi sempre de la música nord-americana, no? Però ara ens arriba un dels grans de la chanson francès, no? Charles Aznavour, indubtablement, no? Una pel·lícula es titula Missy Aznavour, són una pel·lícula codirigida a l'actor Tahar Rahim, és el protagonista, i és, bueno, ens explica la història de la seva família que va fugir d'Armènia degut a tot el tema de pressió dels otomans, dels turcs, no? I van arribar a París, van intentar tirar endavant la família, i veiem pues, com aquest petit Aznavour va creixent dins d'una família molt humil, molt humil, molt humil. Quan es fa jove, pues, es dedica a la cançó, li costa molt. Primer fa com varietés en altres còmics o cantants per teatres de París i de França, i un bon dia li surt... no t'ofeguis, Agustí, que encara necessitem una estona més. Un dia li sorgeix la gran oportunitat de treballar al costat de Edith Piaf, que la cull d'alguna forma com madrina, no? I li aconsegueix feines perquè tiri endavant la seva vida com cantant, no? I és això, aquest va morir als 94 anys, no
sí,
fa
massa
no, temps,
no? Fa gaire, no?
No.
I també ens explica tota la relació amb les dones, que es veu que era un home que atreia molt a les dones, tant quan no era tan conegut com quan ja va arribar a ser molt conegut a França. Sí que és cert que la pel·lícula s'acaba quan arriba a Las Vegas i allà té, bueno, coneix a Frank Sinatra i comença ja a entrar dins de les llistes de grans èxits dels Estats Units. Allà s'acaba la pel·lícula, i sí que al final veurem escenes del real Charles Aznavour cantant el seu darrer concert, etc. Bueno, és una pel·lícula que és un biòpic molt convencional, podríem dir, sí que s'escolten alguns dels grans temes d'aquest cantant. Bueno, a mi no em va semblar del tot malament, no? Possiblement són 2 hores i quart i a millor una mica més retallada hagués estat millor, no? Però bueno, dins de tot ens mostra un home que va ser molt ególatra, que quan va arribar a la fama, pues, el poder econòmic i sobretot l'atracció que tenia per les dones, crec que es va casar 3 o 4 vegades, no? I en totes les dones va tindre problemes d'infidelitat, però bueno, ja que reconeixer que va ser indubtablement una de les grans veus del segle XX de la música, i que bueno, val la pena veure, jo penso, aquesta pel·lícula. Tampoc passarà als anals de la història com una de les grans, però dins d'aquest pack que ara no sé si estan fent algun altre cantant o grup, no? Ara no sé quin és el proper que ens tocarà.
S'ha posat de moda i això dona quartos i em van traient.
Sí, bueno, no sé si la de Springsteen farà tants diners. Al ser una pel·lícula molt particular, centrada en dos anys de la vida de Springsteen, a millor no cau tant també a nivell econòmic, no? Però sí, no sé, qui podria ser ara el proper? Fem algun tipus d'aposta per esdevinar qui podria ser? No sé. Jo crec que sí, que algú buscarà algun dels vius o morts de la història. Hi ha molts, con lo cual, pues ja està. The Doors, Jim Morrison, ja es va fer fa bastants anys.
Ui, fa molts anys.
Sí, va ser una de les primeres, possiblement, no?
Sí.
Oliver Stone.
Ui, fa molts anys.
Val Kilmer, crec que interpretava Jim Morrison.
Sí, ho feia bé.
Sí, sí. Bueno, pues escoltem un altre tema d'aquests de terror, i en aquest cas un clàssic, de la pel·lícula La noche de Halloween, dirigida per John Carpenter i amb música del propi John Carpenter, que acostuma a signar les partitures de les seves pel·lícules. Un tema en quatre notes, però que realment és un dels temes més coneguts de la història del cinema i de la música de terror. Continuem aquí a Cinerama, Eixample Barcelona Ràdio, aquest programa setmanal dedicat a l'actualitat cinematogràfica, comentant algunes de les escenes que arriben avui divendres a les sales dels cinemes de Barcelona. I la següent és...
I tenim una reestrena per celebrar el seu 40 aniversari de la seva creació, Regreso al futuro, del Robert Zemeckis.
Sí, jo recordo que la vam veure en un passe, un preestrena al Cinema Urgell.
Un diumenge al matí,
aquells preestrenes que feien abans. I el que més m'agradava va ser la música d'Alan Silvestri.
Que
era una sintonia, un leitmotiv realment impactant. Tot i que al final hi ha una cançó d'un grup que no recordo ara mateix. La pel·lícula era distreta, era curiosa,
sí,
era original,
curiosa,
no?
Sí, bueno, a l'època sí, va tindre molt èxit.
Moltíssim, en van fer dos o tres, no?
Tres en van
fer. Una que anava al Far West, anava a
l'Oest. Ah, sí,
l'última,
bueno.
L'última, el Reis del Futuro 3.
És que ja no saben què fer.
Sí, ara igual fan un remake qualsevol dia, eh? No m'estranyaria.
Ah, sí, sí, sí.
I crec que el Christopher Lloyd, no sé si ja ha vingut o vindrà al Cinemas Filmax Gran Via a fer la presentació i a signar fotografies, cobrant, això sí, eh?
Sí, bueno, és que tu saps que els Estats Units cobren.
I Anglaterra també.
Anglaterra també.
A les fires de cinema,
sí.
Hi ha actors molt veterans o no tant. Que...
O gent que...
Algun Star Trek he vist alguna foto, sí, una taula,
sí,
signant.
Sí, sí, sí.
Això al Festival de Sitges n'hi havien venint.
Bueno, el Darth Vader, quan va vindre el Darth Vader, a Sitges cobrava, ja fa anys, eh? Potser fa 20 anys, cobrava 50 euros per firmar. Jo no el vaig veure que firmés gaire, eh? Però cobrava 50 euros, que clar, la gent anava i quan deia, ostres, clar, es quedaven una mica així, jo crec, i això estic parlant de fa 20 anys, o sigui que jo crec que es passen una mica, no, el pobre home estava allà i em sembla que no, pues que, hombre, jo des de l'hora 50 euros no pago.
Bueno, doncs pues aneu a veure el Regreso al Futuro, no? I què més?
Ara un altre drama que ve d'Estats Units, The Mastermind.
Mastermind o Mind seria una pel·lícula de quasi dues hores en viu i es va fer molt llarga, com si durés 3 hores. No vaig entrar mai dins del que m'estava explicant aquesta directora, que és una directora bastant coneguda dins del cinema indie nord-americà, la Kelly Richard, que té una filmografia, pues ja dic, de pel·lícules petites i tal. I bueno, té l'actor anglès Josh O'Connor, que és un actor que ara també està treballant bastant força, que a mi no m'acaba d'agradar molt perquè té una cara com que si estiguéssim malalt, com d'home així sempre amb tensió, que té molts problemes dins de la seva ment, i no, és un actor que no m'acaba a mi d'agradar del tot, però està de moda dins de pel·lícules de petites produccions. La història de Mastermind, pues, està ambientada als anys 70 en un poble de Massachusetts, un noi que viu amb els seus pares, està casat, té dos nens, un bon dia, com no sap què fer en la seva vida ni troba una feina que li agradi, es decideix dins del museu local d'aquesta petita població robar uns quadres, no?
Pues això està bé.
Fa una prova, en roba un soldadet d'aquests antics.
És distret.
Sí, i bueno, no li surt massa bé aquest robatori, lògicament, no? I a partir d'aquí és com una road movie on aquest personatge té que fugir i el veiem per diferents localitzacions dels Estats Units, amb amics o fent autostop o traient-s'hi, guanyant-se la vida com pot per intentar tirar endavant i vol arribar a Canadà. A mi és que és una pel·lícula que sí, explicada, sembla que tingui més empenta, però és que a mi em va semblar molt, molt avorrida, no sé, no vaig connectar mai en aquesta història que ens vol transmetre la directora Kelly Richard, i jo no la recomano. Són hores 50, Mastermind, que bueno, vista en alguna plataforma igual encara, però no sé, en el cinema, que tot i que ja pot ser que aquesta directora tingui els seus fans, no? Perquè ja dic, en festivals com a l'Americana, per exemple, crec que ha vingut inclús ella a presentar alguna pel·lícula de la Filmoteca de Catalunya i és bastant coneguda. Mastermind, un suspens per mi. Més pel·lícules, Agustí.
Un drama que ens ve de Bèlgica, Recién Nacidas.
Dels germans Dardenne, no?
Sí, Jean-Pierre Dardenne i Luc Dardenne.
No.
Van tindre molt de nom, no? En aquella pel·lícula, com es deia, Rosetta. No?
Oh, era...
No l'hem vist i no som massa seguidors dels germans Dardenne.
No.
Però suposo que es tracten d'un tema social, no? De mares que tenen fills petits i... seus problemes.
Després es ve un drama que ens ve de Portugal, La sabana i la muntanya.
Tampoc l'hem pogut
dir. No.
No, ja dic, de les 15 hem vist 4 o 5 únicament.
Després de Colòmbia ens ve No lo escuches.
Pues no l'hem vist.
de la Índia, Ik Kudi.
O sea, un romance. Cinema internacional, per lo que veig, no? De tots els països va arribant.
Després tenim, i per acabar, un documental que és Warhol Behind the Más que pistoles, cuchillos y cruces.
Toma ya. Vinga. Pues no, recomanem de les que hem pogut veure Together, a mi la trobo, ja he dit abans, molt original i és una pel·lícula notable, Esa cosa con alas, així, així, Mastermind, no? I Monsieur Aznavour es pot veure, sí, jo crec que sí, dins de les quatre estrenes que hem pogut veure. Avui també parlarem de plataformes, no ho fem habitualment, però com darrerament hi ha molta producció, no sé si molta, però alguna producció de Hollywood que no arriba a les sales i sí arriba a plataformes, no sé quin és el criteri. Amb el criteri de Netflix ja ho sabem, no? Que sempre fa pel·lícules com Frankenstein, per exemple, que encara la deixa a una sala de Barcelona, crec que és als Verdi, durant 2 setmanes abans de que arribi a la plataforma, però en canvi hi ha altres pel·lícules...
Que no s'entén, que no s'entén.
No, no entenc molt.
Perquè fan una pel·lícula espectacular i no la veurà ningú.
Però el seu producció Netflix, suposo que ells tenen tants calés que l'únic que importa són les subscripcions i que la gent la vegi per la plataforma.
No sembla que encara hi ha festivals que per presentar la pel·lícula l'has d'haver fet en algun cinema i no directament a la plataforma?
Pues és possible.
Home, però... a veure, a l'Auditori de Sitges segur que es va veure bé, encara que també hi ha gent que no li ha agradat, eh? Ojo. Tot i veient l'auditori, hi ha gent que no li ha agradat, però és que és on s'ha de veure, però en fi...
Sí, però ja el Pinocho del Guillermo del Toro també va ser Netflix i també va passar el mateix, es va fer durant 2 setmanes.
A mi aquesta no em va agradar,
Pinocho. No? És que van fer 2, quasi que a la vegada, sí, Guillermo del Toro i una de l'italià.
Sí.
L'italià era més terrorífica.
Sí. Era quan... sí. A mi sí que em va agradar aquesta del Pinocho, però la vaig veure el fenomen, esclar, és que és això.
Bueno, doncs pues a plataformes Apple... que també és una gran productora i que darrerament, per exemple, aquesta sí que es va estrenar, va arribar a la de Fórmula 1 en el Brad Pitt, ara ha estrenat directament a plataforma Laberinto en Llamas, no sé si tu l'has vist, no. Agustí. El títol original és The Lost Bus, l'autobús perdido, és una pel·lícula de 129 minuts, dirigida per Paul Greengrass, recordem un director de la sèrie aquella del Bourne, també d'aquella, sí. El Bloody Sunday, aquella pel·lícula, sí. Que no estava malament.
I la de l'avió.
La de United 93, sí. També, sí. I és un director que sí que té una clau especial per distingir que és ell el director, que és que no para de moure la càmera en cap moment. Té com un tic nerviós, que no sé per què, a vegades t'agobia i tot, no? En aquest cas, Matthew McConaughey és el protagonista, que sembla molt envellit, no sé si és per al personatge o que... realment s'ha deixat una mica. És un actor que semblava que arribaria a ser una estrella, però s'ha quedat una mica en el camí, no? I coprotagonitzada per Amèrica Ferrera, la van poder veure a Barbie, a la segona part de Barbie, per exemple. La música és del James Newton Howard, un altre que sembla una mica perdut, que va tindre el seu moment de glòria fa bastants anys, però no acaba de fer partitures.
Home,
interessants
ja té una edat, eh?
Sí, sí, sí. I és una història basada en hechos reales, on a Califòrnia el 2018 va haver un gran incendi, cada any hi ha grans incendis, i va cremar tota una població que es deia, bueno, 2 o 3 poblacions de properes, una que es deia Paradise i altres, per un incendi a un bosc degut a unes torres d'electricitat, no? Que van produir aquest grandíssim incendi que va ser problemàtic també per la que feia molt de vent, no? I la història ens parla d'un conductor d'autobusos escolars, no? Que és un home que té una vida bastant complicada, difícil, quasi no es parla amb el seu fill, està separat de la dona, ha tingut diverses feines, ha tornat al poble on havia nascut, que es diu Paradise, i aquí ha trobat aquesta feina de conductor d'autobús. Quan comença tot l'incendi, hi ha uns nens que estan en un col·legi, que estan ja quasi ben bé envoltats d'aquest gran incendi, no? I el criden perquè baixi a recollir 22 o 23 nens i una mestra, que són els únics que els seus pares no han pogut anar a recollir-los. i és aquesta història basada en hechos reales, que és el que va passar, on aquest conductor ficat dins d'aquest autobús intenta arribar a algun lloc segur, no? I realment hi ha escenes molt impactants, molt ben rodades, l'incendi està realment molt esgarrifós i sobretot la darrera part de la història està molt ben creada, perquè et crea una gran tensió, no? Laberinto en llames o The Lost Bus, que és aquesta pel·lícula del Paul Greengrass. També hem pogut veure, tu més o menys i jo més, la pel·lícula del David Cronenberg, no?
Ah, sí. Sí, sí.
Sí?
No, sí, digues tu.
Vincent Cassel, Diane Kruger i el títol que has demanat.
Los Sudarios. Los Sudarios,
exactament. Bueno, és una pel·lícula que tampoc s'ha estrenat. Crec que es va projectar al cinema d'autor i ara ha arribat directament a Filmin. Curiós, no? Perquè David Cronenberg també és un director que té el seu públic.
Sí,
no?
Sí, té el seu públic, però l'última tampoc va funcionar ja.
No, aquella del Viggo Mortensen.
Sí, no va funcionar.
No va funcionar. Són històries molt particulars, molt originals, molt orgàniques, molt físiques, com quasi tota la filmografia de David Cronenberg. I aquí ens tracta també la història d'un home que també ha perdut la seva dona. La curiositat és que aquest home té una empresa que és propietària d'una part d'un cementiri.
Sí, una cosa rara.
I té un restaurant dins d'aquest cementiri i ha creat com una espècie d'empresa on hi ha làpides de familiars que han mort i una pantalla. I a través d'aquesta pantalla tu pots veure el cos del familiar, sigui la dona, en aquest cas la seva dona pròpiament, com es fa podrint, com es va pues això, desfent, no? I queden els ossos. I és, bueno, aquesta història tan, podríem dir, truculenta, no? On ell ho viu amb el seu cas personal, però també pues té diverses làpides que funcionen. Un dia descobreix que amb els ossos de la seva dona hi ha unes coses una mica estranyes i a partir d'aquí comença un thriller fantasiós que tampoc importa massa. La veritat és que jo no em vaig acabar d'aclarir molt bé de què t'estava explicant.
No, sí, de tot allò ja no t'enteres.
La Diane Kruger fa un doble paper, el de la dona morta a la qual li van tallar un braç, un pit, és perquè té una malaltia, un càncer, i es va desfent en vida, no? I a la vegada és la germana d'aquesta dona, no? Una pel·lícula, doncs, bueno, David Cronenberg, però jo tampoc la recomanaria, perquè el tema
no.
És una mica truculent, no? Agustí, ho troba, imagina't, no? Però, bueno, són coses. I recomendar tres documentals. Era ser una vegada Michel Legrand, d'aquest gran músic francès que es pot veure a Movistar. Un altre que és François Truffaut en vivida en un guion, que es pot veure a Filmin. És un documental que està molt bé, no, Conxita?
Bueno,
inclús amb moltes cartes.
Sí, però més que res és més cosa més personal que les
bastant
pel·lícules.
Tema personal, sí. Sí. La relació amb el pare adoptiu,
sí.
La relació amb el seu pare,
sí.
Tot el tema de la seva infantesa, no?
Sí, bueno, tot això ja més o menys, ja sí. També ja, si tens la biografia i tot això, però bueno, no està mal.
Que per cert, m'he oblidat, el Messie Aznavour, la pel·lícula que s'estrena aquest divendres, hi ha un moment que es veu el rodatge de Disparat al pianista,
Tires-ho de pianist, sí.
On Charles Aznavour era el protagonista i François Truffaut surt, un actor,
bueno, ja.
Interpretant a François Truffaut,
sí,
dirigint,
bueno,
a Charles Aznavour,
la
no?
Seva segona pel·lícula, sí.
Sí, sí, després de Los 400 golpes.
Sí,
en canvi,
sí,
Tires-ho de pianist crec que no va funcionar massa.
No va funcionar gens, aquí no es va arribar a estrenar.
No, aquí no es va
ni estrenar.
Bueno.
I a França, pues, així. Bueno, també és una pel·lícula un tant soseta, eh?
Sí. Sí, jo recordo la partitura a piano de Georges Delerue i poca cosa més, però sí, no és una pel·lícula que jo recordi molt interessant de Truffaut.
No,
però
jo,
són documentals que val la pena veure.
Jo
si
l'he vist un parell de vegades només, o sigui que no.
I també una minissèrie de 5 episodis, Mr. Scorsese, que narra la vida una mica difícil, complicada, de Martin Scorsese, que va estar a punt de morir per el tema de sobredosis, de drogues, la seva vida complicada, els seus pares i la relació amb els diversos actors, que és curiós perquè dirigeix la Rebecca Miller, que és la filla de l'Arthur Miller,
sí,
i la dona del Daniel Day-Lewis.
Sí, que ha fet alguna pel·lícula, juntament. Però res, pel·lícules molt, 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 molt fluixetes.
Bueno, doncs, documentals interessants sobre el món del cinema. I si no teniu res més a dir, ens acomiadem.
Doncs no.
No ens acomiadem o no tens res més a dir?
Això és festival 24 hores de cinema seguits, o sigui, tenim manca aquí per...
Bueno, pues res, a gaudir de la castanyada, això, dels moniatos, recordeu...
De Halloween.
Ara es diu Castawin.
Sí.
Has sentit això?
Sí.
És curiós, Castawin, que dius, mare meva. I recordar els seus estimats que ja han desaparegut, no? Tots els sants. I ens acomiadem en John Williams, un
molt
tema
bé,
que no sonarà a cap dels dos concerts. Sí que sonarà el Dràcula del Coppola, el músic Butchett Killer, però aquí escoltem el Dràcula del John Williams. Et sembla, Agustí?
Perfecte.
Molt bé.
Una pel·lícula que estava bastant bé, eh?
Ah, sí, estava molt bé.
Fran Langella interpretava la Dràcula.
Ah, sí,
molt clàssica.
Sí. John
Badham. La de la Hammer.
John Badham, sí.
Pues tornem d'aquí 7 dies.